Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Des d'ahir, en aquest programa, us estem explicant que la inflació ha arribat al 10,2%. N'havíem parlat molt els mesos anteriors, que hi havia la previsió temuda que la inflació pogués arribar aquest estiu a una xifra de dos dígits. De fet, alguns dels auguris, els més negres, parlaven que potser aquest estiu podíem arribar a veure una inflació que rondés el 12%. El 12% de moment no hi hem arribat, els dos dígits sí, des d'ahir 10,2%. Durant molts mesos es deia, us explicàvem, que hi havia economistes que entenien que això de la inflació, deien, era conjuntural, acabaria baixant. De moment no ha passat, fa 9 mesos consecutius que la inflació es manté altíssima i, de fet, amb una tendència a anar pujant, més enllà del que hagi pogut passar en algun mes, de manera puntual. El que no para de pujar també és la inflació subjacent, és a dir, quan diem, escolta'm, traguem les qüestions relacionades, per exemple, a l'energia, doncs aquesta inflació subjacent també puja, està per sobre del 5% ara mateix, per sobre del 5%. El govern espanyol ja ha aprovat dos paquets diferents l'últim dissabte passat en un intent de contenir els preus. Els preus continuen pujant i el Banc Central Europeu, encara en paraules ahir de Christine Lagarde, està a l'espera d'analitzar, diuen, què passa exactament amb tota la inflació a l'eurozona per acabar decidint quin dia i en quina quantitat, és a dir, quan i quant decideixen tocar els tipus d'interès. En aquest escenari, per saber exactament com estem, què vol dir el que ens està passant i cap a on sembla que ens hauríem d'estar encaminant aquest matí, podem parlar amb l'Alfons Fernández, que és economista, és membre de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyor Fernández, bon dia i ben tornat al programa. Senyor Fernández, tenim algun problema de comunicació amb l'Alfons Fernández, que no sé si no ens sent o sóc jo que no el sento amb ell. Ara sí, senyor Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla que era jo que no el podia escoltar. D'entrada, si li demano una radiografia de com estem o a on estem, vostè què em diria?
Bueno, doncs estem en un context molt complicat, no? Perquè de moment ja sabem que hem superat la barrera psicològica dels preus de dos dígits, cosa que també era d'esperar, perquè ja veníem d'uns mesos fregant aquesta barrera amb el 9,8, el 8,7... Però a part de l'increment dels preus, hi ha un context molt complicat, perquè a Espanya tenim una taxa d'atur que és el doble del promig de la Unió Europea, pràcticament estem en el 13,5%, mentre que a la Unió Europea doncs, estem al voltant del 7%. Tenim a la vegada un 30% més de deute públic, i per si fos poc, aleshores resulta que mentre les economies del nostre entorn, com Alemanya o França, han recuperat els nivells d'activitat econòmica que hi havia abans de la crisi sanitària, a Espanya s'hem quedat a mig camí, és a dir, l'economia espanyola va retrocedir un 11% durant la pandèmia i hem recuperat un 5%. És a dir, que en conjunt la radiografia que em demana és molt complexa. No?
Vostè està entre els que preveuen una tardor, si no negra, molt complicada?
Sí, ara venen uns mesos en què segurament, degut a l'època turística, segurament els preus s'incrementaran encara més. És a dir, que moltes vegades quan es diu bueno, quina és la perspectiva que hi ha, no? En quant als preus, doncs els preus en el curt termini, en els propers mesos, a causa de la temporada turística, que farà un que provocarà un increment de la demanda, dels viatges, del consum en general, això provocarà a la vegada un increment dels preus i segurament podrem superar el 10%. És a dir, perfectament podríem trobar-nos amb un 11% o un 12%. El que passa és que durant l'últim trimestre de l'any sí que en principi, després de tornades ja de les vacances, i una vegada el consum segurament s'hagi moderat per part de les famílies, i també es deixarà notar l'eficàcia de les mesures que estan fetant el govern ara, com a segona tongada de mesures, i segurament durant l'últim trimestre de l'any començarem a veure una tendència, diguem-ne, més suau dels preus. Això no significa que baixin, el que passa és que la taxa d'increment segurament serà més suau.
He vist que vostè s'ha atrevit a pronunciar la xifra, 11-12%. La tornem a recuperar? Ho dic perquè aquesta xifra havia sortit fa uns mesos. És veritat que aleshores el govern espanyol va començar a aplicar mesures, Europa va aprovar l'exempció ibèrica i d'alguna manera es va una mica com descartar, no?, que estiguéssim en aquest escenari. Aquest 10,2% d'ahir obre la porta a aquest 12%?
Sí, l'obra perquè justament ens trobem en un 10,2% justament a les portes de l'entrada de la temporada turística. És a dir, si aquest 10% l'estiguéssim trobant a la tornada de les vacances al setembre o l'octubre, segurament la perspectiva seria diferent, perquè aleshores, després de tornada, després d'aquesta temporada turística, el consum baixarà. Ja s'està frenant, perquè justament les famílies el que fan quan s'incrementen els preus és baixar el consum.
Ah, però en canvi, ahir sortien dades, per exemple, del sector retail a Catalunya, de la compra, no?, minorista, i ha pujat un 1,8%. És a dir que no estem deixant de consumir, malgrat el que està passant amb els preus.
Sí, el que passa és que els economistes distingim entre consum real i consum nominal. El consum nominal podríem definir-lo com la despesa que nosaltres destinem al nostre sosteniment, ja siguin aliments, en roba i demés, calculada als preus que hi ha actualment. Una altra cosa és el consum real. El consum real és la quantitat efectiva de béns i serveis que nosaltres podem consumir. Aleshores, moltes vegades el consum s'incrementa, però no perquè jo compri més béns i serveis, sinó perquè aquests béns i serveis costen més. Uh-huh. Per això dona la falsa sensació de que estem consumint més.
És a dir, no és que anem més a la botiga, sinó que quan hi anem ens costa més quartos.
Ah, exactament, aquest és el gran problema. I llavors els economistes el que s'interessa és que augmenti el consum real, no el consum nominal. És a dir, que realment s'incrementi el consum perquè som capaços de comprar més quantitat de producte, però no més car.
Hem estat durant 9 mesos, ara ja, dient que això de la inflació era conjuntural. De fet, és una expressió que ha fet servir la pròpia ministra d'Economia i vicepresidenta del govern, Nadia Calviño, quan se li demanava per la inflació. Això és una qüestió conjuntural, això és una qüestió conjuntural. Després de 9 mesos continua sent una qüestió conjuntural o en podem seguir parlant en aquests termes?
No. De fet, no només ha sigut la ministra Calviño, sinó també les autoritats monetàries, no? Per exemple, la Reserva Federal dels Estats Units o el propi Banc Central Europeu sempre ha intentat treure llenya d'aquest problema inflacionari, dient que era més aviat conjuntural i d'aquesta manera resistir-se a augmentar els tipus d'interès, però efectivament s'ha demostrat que de conjuntural no té res, que és estructural. A més, aquesta inflació ve provocada per uns factors que encara hi persisteixen, i una és la reducció de l'oferta que ve provocada per totes aquelles companyies que durant l'època de la crisi sanitària es van fer més petites, van reajustar les seves plantilles, van tancar centres productius i aleshores han sigut incapaces de donar resposta a l'increment de la demanda, però a més s'ajunta al risc geopolític que hi ha actualment, que ja sabem que és un conflicte bèl·lic de proximitat entre Rússia i Ucraïna, que a la vegada crea més contracció a l'oferta. Per tant, estem amb una inflació que és estructural i que, a més, els problemes que l'han provocat encara hi persisteixen. Per tant, això obliga a prendre mesures addicionals, com, per exemple, l'augment dels tipus d'interès que hi haurà ara al juliol. El Banc Central Europeu augmentarà els tipus en un 0,25%. Al setembre, previsiblement, tornarà a augmentar els tipus d'interès en un 0,5%. I això significa males notícies per a nosaltres, pels consumidors.
Preveu que aquest augment... s'havia parlat d'aquestes xifres que ara vostè deia, 0,25 primer, 0,5 segurament després. Pot ser que el Banc Central Europeu hagi de fer una pujada de tipus superior? És a dir, veient el que està passant i l'evolució dels preus i d'aquesta situació, no és descartable que l'augment de tipus sigui més elevat?
No, de fet, l'escalada de tipus es preveu llarga en el temps. És a dir, aquestes previsions són les previsions que hi ha al molt curt termini. És a dir, estem parlant dels propers 2 o 3 mesos. El que passa és que si la inflació persisteix no es descarta, sense cap tipus de dubte, pujades addicionals dels tipus d'interès. El que passa és que això és molt perillós, perquè els consumidors tindrem una doble via de penalització de la nostra capacitat de compra, del nostre poder adquisitiu. Una és l'augment dels preus, cosa que ja estem patint durant aquest exercici, i en segon lloc aquest augment dels tipus d'interès, amb el qual segurament haurem de conviure durant uns mesos, i que significa que també s'estaran encarint les nostres hipoteques, els nostres crèdits al consum, per tant, una via doble de pèrdua de poder adquisitiu, que és la que s'anticipa per al consumidor.
De fet, hi ha moltes persones que no entenen per què es pot prendre una mesura com aquesta, i l'intent, bàsicament, el que busca és justament que deixem de comprar.
Sí, de fet, la inflació és un problema i un dels objectius dels bancs centrals és justament intentar combatre aquesta inflació, i per això s'apugen els tipus d'interès. El que passa és que això podríem dir que és pitjor remic a l'enfermetat, perquè segurament provocarà més contracció en el consum i una possible recessió. I recessió combinada amb increment de preus és el pitjor que pot passar en una economia per al ciutadà, no? Estem parlant d'un escenari d'estagflació, que és aquesta combinació, que és un còctel explosiu entre inflació i, a més, contracció econòmica.
Quants anys feia que l'economia espanyola no estava en aquesta situació tan delicada? 2008 o abans?
En el 2008 vam patir una crisi financera. El que passa és que en aquell moment la situació era molt diferent, perquè també les causes eren diferents. Per exemple, en aquella crisi els preus no estaven en els nivells que tenim actualment. Aquella crisi va venir ocasionada per una situació de restricció de liquiditat que va començar en el sector financer, és a dir, en els bancs, principalment, que després es va estendre en el sector immobiliari i que després va acabar esquitxant a tota l'economia, no? El sector industrial i el comerç. El que passa és que va ser un problema de restricció de demanda, és a dir, els consumidors es van veure amb menys liquiditat, va augmentar la taxa d'atur a un 25%, que encara no la tenim, i això va provocar una reducció de la demanda per part dels consumidors, que va fer estabilitzar els preus o inclús reduir-los. Per tant, l'escenari és molt diferent. En aquell moment va haver-hi una contracció econòmica, però amb uns preus baixos. És que ara ens trobem amb una contracció econòmica i amb uns preus elevats. Per tant, l'escenari té més perill ara que no pas en aquella crisi financera del 2008.
De fet, jo li volia demanar si vostè confia en que una intervenció del Banc Central Europeu que passi només per aquest augment de tipus servirà, perquè hi ha persones que diuen que aquesta és una recepta vella per a un problema nou i no hi ha cap garantia que funcioni.
No hi ha cap garantia que funcioni. Justament és un problema, i per això el Banc Central Europeu s'ha resistit en aplicar-la de manera ràpida. És a dir, ha hagut d'esperar molts mesos per veure que aquesta inflació no era en absolut conjuntural, sinó que era estructural, i d'aquesta manera aplicar aquesta pujada dels tipus d'interès per intentar combatre la inflació.
Això, si ho traduïm al llenguatge comú, és a dir, a la butxaca dels que tenen una hipoteca, estem parlant perfectament d'un encariment de les hipoteques que pot rondar els 1.000 euros anuals.
Sí, per suposat, o inclús més, depenent de l'import de la hipoteca. És el que dèiem abans, que fins ara tenim un problema que era la cistella de la compra en el supermercat. Ara el problema que tenim és la cistella de la compra en el banc, el que s'encarirà la nostra hipoteca o els crèdits que tinguem per consumir. Per tant, menys poder adquisitiu.
Qui hagi escoltat els mitjans de comunicació, nosaltres mateixos, per exemple, i en aquest programa, o llegeixi els diaris, veurà que l'augment de la inflació d'aquest darrer mes està directament associat a la benzina i l'alimentació. I veu que d'aquesta explicació l'energia ha desaparegut. L'energia ja no té a veure amb aquest darrer augment de preus, o està darrere de l'augment de preus, per exemple, dels productes d'alimentació?
Està darrere, perquè en principi el repunt d'aquest mes ha sigut efectivament causat sobretot pels carburants. Això denota, d'una banda, que les mesures que ha posat en marxa el govern han sigut ineficaces. Per exemple, la bonificació dels 20 cèntims per litre de carburant ha sigut del tot insuficient.
Tenia sentit prorrogar-la? Tenia sentit prorrogar-la? És a dir, tenint en compte que el moment en el que s'ha prorrogat ja s'havia demostrat que el mercat ja havia absorbit el descompte de 20 cèntims, quin sentit té mantenir-lo fins al 31 de desembre?
El mercat ha absorbit aquesta bonificació, però no total. És a dir, podríem dir que part de la bonificació s'ha quedat dins de la cadena d'intermediaris, que poden ser les petrolieres, que poden ser les comercialitzadores, que poden ser les pròpies benzineres, i part ha arribat al consumidor. Per tant, des d'aquest punt de vista, sempre millor tenir una mesura, encara que arribi parcialment al consumidor, que no tenir-ne. El que passa és que no ha tingut el grau d'eficàcia que es volia. De fet, això ho podem comprovar perquè el litre de carburant en Espanya és una miqueta més alt que el que hi ha a les nostres economies veïnes, com per exemple Portugal o França, la qual cosa significa que aquesta bonificació no ha arribat al 100% al consumidor. Millor aplicar-la que no aplicar-la. El que passa és que hi ha mesures addicionals que s'estan posant en marxa, que segurament tindran un grau d'eficàcia més elevat, com per exemple la reducció de l'IVA, de la llum, del 10 al 5%, o per exemple el topall del preu del gas dins de la factura elèctrica.
Això ho arribarem a notar, perquè en principi en els mesos en què es va estar discutint, en què es va estar esperant aquest mes i mig, diguem-ne, des que es va aprovar, des d'un punt de vista teòric, que sabíem que era un sí, però fins que es va aprovar, de manera pràctica, va passar pràcticament un mes i mig, i tothom estava esperant que allò entrés en vigor perquè havia de servir realment per contenir els preus. Però està en vigor i no s'han contingut els preus. És perquè no funciona? És perquè no funciona encara? És perquè ho hem de notar més a llarg termini?
Aquestes dues mesures que acabem de comentar són recents, és a dir, s'estan posant en marxa ara. Es va parlar molt, però el que passa és que aquella mesura doncs, havia d'estar aprovada per Europa, ara ja ho està, i a partir d'ara, a partir de la factura segurament del juliol cap endavant, 12 mesos cap endavant, començarem a veure una retallada en el preu de la factura elèctrica. Per tant, són mesures que s'estan començant a aplicar ara. També és cert que es deia en el seu moment, per part del propi govern, que aquesta mesura del topall del preu del gas provocaria una reducció en la factura elèctrica d'un 30, i després, a les poques setmanes, va dir que no seria un 30, sinó que seria un 15. No? Per tant, una cosa és el que es preveu i una altra cosa és l'eficàcia real.
Els sindicats fa molt temps que estan demanant que els salaris a Espanya pugin. D'aquestes últimes hores ja els sindicats estan parlant d'un augment salarial del 5% per tal d'intentar mitigar l'impacte que té una inflació com la que tenim, especialment entre els qui tenen els salaris més baixos. Tal com està l'economia espanyola en aquests moments, pot plantejar-se un augment salarial del 5%?
Es poden plantejar augments salarials que siguin prudents. En qualsevol cas, com efectivament comenta, doncs serà per mitigar parcialment, no per pal·liar l'efecte de la inflació. El que passa és que aquí podem córrer el perill d'entrar en una espiral de preus i inflació, que és la típica espiral que vam veure durant la dècada dels 80. És a dir, augmenten els preus, aleshores també s'han d'incrementar els salaris, a la vegada l'increment dels salaris provoca expectatives de majors costos laborals, que a la vegada fa que les empreses acabin d'incrementar encara més els preus. És a dir, podem entrar en una espiral alcista de preus i d'inflació molt, molt, molt perillosa, i penso que més aviat, en lloc d'aplicar receptes generals, hem d'aplicar receptes particulars, perquè, per exemple, hi ha sectors on els beneficis empresarials s'estan pujant, no? Considerablement, sobretot a les companyies gasistes o les companyies elèctriques. Aleshores, en aquest tipus de companyies és on segurament l'esforç per pujar els salaris hauria de ser més notable, i a la vegada aquestes companyies doncs, haurien de contribuir més en termes d'impostos, com per exemple l'impost de societats, que és una cosa que s'havia parlat, incrementar l'impost de societats a les companyies elèctriques. I de fet, s'esperava que es pogués contemplar aquesta possibilitat dins del decret que va aprovar el Consell de Ministres el darrer dissabte, però en canvi no ha sigut possible, i segurament haurem d'esperar fins a l'any 2023 perquè aquestes companyies vegin incrementada la seva aportació via l'impost de societats, que seria una bona mesura perquè també seria un camí per intentar que aquelles companyies que s'estan beneficiant més de la inflació també poguessin contribuir més, i d'aquesta manera aquesta major recaptació pública es pogués distribuir de manera equitativa entre els col·lectius més vulnerables.
Clar, que hi hagi aquest cobrament en forma d'impostos donaria més liquiditat al govern per poder invertir en aquest tipus de polítiques socials, però hi ha molta gent que el que diu és, escolta'm, i per què hi ha aquesta al·lèrgia o aquest temor dels governs, ja no parlo de l'Espanya, sinó en general, per exemple, a Europa o fins i tot al govern nord-americà, en determinades qüestions a intervenir directament en els preus. No? Avui, per exemple, sabem que la Comissió Nacional del Mercat de Valors està investigant en els productes bàsics què està passant als preus perquè no hi hagi realment una especulació darrere que estiguin pujant més del que en realitat per la situació econòmica pertocaria, només perquè algú hi vol fer negoci, no? I hi ha molta gent que diu, escolta, i aquí, en determinats productes bàsics, perquè el govern o els governs no entren i diuen els preus d'aquí no passaran?
Bueno, estem en un estat de dret i aquí el que passa és que hi ha una normativa que és una normativa que s'ha de complir per tots els agents econòmics, no? També inclòs el govern. Aleshores, un dels arguments que ha donat el propi govern per no incrementar l'impost de societats ara en aquest decret del darrer dissabte és la qüestió jurídica, perquè jurídicament no està clar si això es podria implementar en el context actual i amb les eines que tenim, i aleshores les companyies elèctriques, en cas de que s'incrementés l'impost de societats, podrien recórrer als tribunals i això es podria enquistar. Aleshores, el govern el que ha preferit ha sigut esperar una mica, veure si la qüestió jurídica dona garanties suficients perquè quan s'imposi aquest increment de l'impost de societats no hi hagi possibilitat per part de les companyies elèctriques d'anar als tribunals, no? Perquè això és un escenari que no es descartava.
Uh-huh. Vostè, quan llegeix dades de l'Institut Nacional d'Estadística, se les creu?
En principi les hem de creure. El que passa és que bueno, ara hi ha recentment una destitució, no?, sobre la taula.
Per això li pregunto.
Realment, en principi les hem de creure, perquè al final, darrere d'aquestes estadístiques hi ha professionals i hem de creure en la presumpció d'innocència i en la professionalitat que hi ha, no?, en aquestes persones. Per tant, jo de moment, excepte que es demostri el contrari, jo me les he de creure.
I aleshores vostè, que hi entén de números, quina lectura fa de les discrepàncies entre les dades que anava publicant l'INE i el que entenia el govern espanyol que havia de passar?
Bueno, de moment el que passa és que el govern tampoc ha donat masses explicacions, no? Simplement ha dit que ha vist aquí algun tipus d'incongruència, sense explicar massa els tecnicismes, hauríem de conèixer una mica més la història, però com dic, de moment, excepte que es demostri el contrari, les estadístiques són les que són i segurament el que hauríem d'esperar és una explicació del govern que demostri i que doni una miqueta més de llum a aquestes dades i a aquests errors que s'han comès en el cas que hagi sigut així.
En tot cas, entenc que com a economista li preocupa que hi hagi incertesa sobre fins a quin punt són certes o fiables les dades que han anat sortint fins ara?
Sí, per suposat, perquè és que les dades que surten influeixen en la política econòmica i monetària. És a dir, el govern, quan comença a aplicar polítiques fiscals, de variació d'impostos, de l'IVA, de transferències socials, ho fa sempre en base a les estadístiques. Aleshores, si aquestes estadístiques no són fiables o el propi govern no se'ls creu, significa que estem en una situació de gran incertesa, no? Que és el que passa amb algunes economies, com per exemple l'economia xinesa, no? Aquí sí que les dades que surten moltes vegades és difícil de creure-les, perquè realment no contrasten realment amb l'observació que estem veient, i el que no podem fer és seguir aquest camí. Nosaltres estem a Europa, dins d'Europa l'INE també ha de complir amb una normativa que és de l'Eurostat, que és l'Agència Estadística Europea, i la fiabilitat en aquest cas no és només d'una persona que està al darrere fent l'estadística, sinó de tot un país, i a més condiciona les polítiques fiscals d'aquest país i de tota la zona euro.
L'economia espanyola té múscul per resistir-ho, tot això?
Doncs en aquest moment té menys múscul que la resta d'economies, perquè com hem dit abans, resulta que tenim un dèficit públic, un deute públic que és un 30% superior al promís de la Unió Europea, tenim una taxa d'atur que és el doble de la Unió Europea, estem a mig camí de la recuperació de la crisi sanitària, perquè van baixar un 11% i hem recuperat un 5%, mentre que la resta de les economies ja han assolit els mateixos nivells que hi havia abans de la crisi sanitària, i tenim una inflació que també és superior al promís de la Unió Europea. Per tant, la situació és molt complicada. I, a més, amb el proper escenari d'augment dels tipus d'interès, això significa que el govern espanyol tindrà més dificultats per finançar-se. O, com a mínim, aquest finançament serà més car, perquè aquest augment dels tipus tipus d'interès i la reducció dels estímuls monetaris del Banc Central Europeu significa que el govern espanyol haurà de buscar-se per si sol les mongetes, no? Com se sol dir, per intentar convèncer els seus inversors de que el deute públic és igual de bo que el d'Alemanya o el de França, no? Per tant, la situació és molt complicada, perquè significa segurament un major encariment de l'endeutament públic, i això ho acabarem pagant tot.
El moment en el qual estem, realment, ara ja tot dependria de que acabés la guerra amb Rússia, o ja estem en un estadi en què acabar la guerra amb Rússia ja no seria només un element fonamental per estabilitzar l'economia, o encara sí?
No seria suficient, perquè la guerra de Rússia efectivament sí que seria molt important que s'acabés, no?, per una qüestió ja humanitària. Però econòmicament hi ha unes sancions que ha imposat la Unió Europea, i l'efecte d'aquestes sancions, independentment de si la guerra s'acaba ara o no, hi persistiran. I aquestes sancions van encaminades a una contracció de l'oferta, és a dir, van encaminades a intentar dependre menys del gas de Rússia, dependre menys del petroli de Rússia. Això significa una contracció en l'oferta, i per tant no és cap garantia el fet que acabi ara la guerra de que els preus energètics tornaran a ser com abans.
L'Alfons Fernández és economista, és membre de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya. La veritat és que s'explica molt i molt bé, i ha sigut un autèntic plaer poder-lo escoltar aquest matí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies, igualment.
Que vagi molt bé. Passen 7 minuts del punt de les 9 del matí. Déu-n'hi-do la radiografia, eh? Aquesta és la radiografia, des d'un punt de vista econòmic, del moment en el qual ens trobem i dels escenaris que a partir d'aquí poden anar-se dibuixant. Farem una pausa per la publicitat i entrem a analitzar-ho tot plegat en temps de tertúlia aquí al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel.